La Guàrdia Civil cerca el responsable del dron que va sobrevolar ahir l'aeroport de Palma i va obligar a tancar-lo durant poc més de mitja hora. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
La Guàrdia Civil ha assumit la investigació i el responsable podria enfrontar-se a multes que oscil·len entre els 60 euros i els 2 milions i mig en cas que es posi en risc la seguretat de les persones. Fa més de mig any, al març, un parapent ja va obligar a tancar el trànsit aeri a Son Sant Joan un diumenge durant 15 minuts. Tot i això, la portaveu d'Unió Sindical de Controladors Aeris, Beatriz López, explica que fets com el d'ahir són excepcionals.
No és l'habitual que tengamos que parar la operativa, en canvi sí que drones gestionados con su petición, su estudio de seguridad, sí que tenemos volando para trabajos aéreos en muchas ocasiones. Incluso el propio aeropuerto utiliza drones a veces para la revisión de las luces del aeropuerto.
D'altra banda, Amazon Web Service ja ha donat per resolta l'errada informàtica que ha causat problemes a diverses plataformes arreu del món i problemes per pagar amb targeta a indrets com els aeroports gestionats per AENA. I mentrestant, el Consell d'Eivissa denuncia la convocatòria d'un botellot adreçat a joves d'11 a 19 anys que s'ha difós a les xarxes socials. Tot d'un ampliem aquesta informació abans repassar amb altres titulars d'aquest dilluns 20 d'octubre marcats per la citació judicial de Matías Kuhn, Maria Eugènia.
L'empresari alemany ha acusat Hisenda d'afavorir una investigació contra ell, diu, esbiaixada, unidireccional i parcial. Kuhn i també els seus fills, que estan processats en aquesta causa, s'han acollit al seu dret a no declarar davant el jutjat que investiga l'empresari per la presumpta creació de societats pantalla per no pagar impostos.
El ministre de l'Interior i el seu homòleg argelià han acordat un nou protocol de retorn i lluitar conjuntament contra les màfies que trafiquen amb migrants.
És el compromís adquirit en una reunió que ha tingut lloc a Algèria després de 3 anys d'haver tensat les relacions entre els dos països i congelat des de llavors el protocol de retorn. Ho ha explicat el ministre Fernando Grande Marlaska.
Relanzamos nuestro protocolo, nuestro acuerdo de retorno y una comisión técnica mixta analizará si es necesario la actualización de dicho protocolo para ser efectivo.
La ruta migratòria des d'Algèria s'ha incrementat un 87% respecte a l'any passat i bona part d'aquestes barques arriben a les Balears. Avui n'han arribat dues.
El govern encerta una setmana en què haurà de negociar amb el grup parlamentari el suport per poder aprovar el sostre de despesa, la passa prèvia per aprovar els pressupostos de l'any que ve.
El PP necessita el manco 5 abstencions. L'Esquerra i Vots estan disposats a seure, però subordinen el seu vot a una negociació real. Tot i això, els populars confien que aconseguiran prou suports per tirar endavant el sostre de despesa.
Balearia demana al Consell d'Eivissa que adopti altres mesures per regular el volum de cotxes de no residents a l'illa.
Una vegada finalitzat el primer any de limitació de vehicles, asseguren que han castigat les navilieres i que probablement hauran de reduir connectivitat i pujar preus. Un fet que perjudicarà els residents.
Durant l'informatiu també vos explicaran que el Ministeri de Seguretat Social ha fet finalment marxa enrere i proposa ara congelar les quotes d'autònoms més baixes durant l'any que ve i que Pedro Sánchez proposa a la Unió Europea. Acabar amb el canvi d'hora seria ja a partir de l'any que ve. Contingut que avui es podrà seguir fins a les 7:30 per freqüència modulada i de 7:30 a 8 per Ràdio 2, perquè d'aquí a manco de mitja hora el Palma Futsal jugarà Toni Fuster a Son Moix contra el Noia Portus Apostoli.
El conjunt que entrena Toni Vadillo fa 2 partits consecutius que no guanya. Les 7:30 vos contrem aquesta nova jornada de Lliga aquí a IB3 Ràdio. D'altra banda, la UD Eivissa està impendent d'una reunió de la directiva entorn al futur de l'entrenador Paco Gémez. Miquel Soler ha estat destituït com a entrenador del Porrera de segona ref després de la darrera derrota a casa contra el Barbastro per 0-1. Ara serà Jaume Mut l'encarregat d'intentar capgirar la situació. I en tenis, Jaume Munà jugarà la final avui de la Copa Davis en l'equip espanyol. El santanyiner ha entrat a la llista del capità David Ferrer per disputar aquesta cita que disputarà jugant el dia 18 i 23 de novembre a Bolònia, a Itàlia.
Més esports avui quan faltin 5 minuts per arribar a les 7:30 i pel que fa al temps. Encetam setmana en temperatures elevades. Marc, el Dantell, bon vespre.
vespre, així és, avui hem tingut ja màximes que hem superat els 25, 26, fins i tot hem fregat els 27 graus i aquesta serà la tònica general al Manco fins dijous. Per tant, per demà una situació marcada per aquestes temperatures iguals o fins i tot superiors a les d'avui. Poden pujar un grau, grau i mig. Demà hem de tenir en compte que tindrem, com avui, el vent d'oest a sud-oest. Per tant, serà cap en el nord, nord-est de les illes, sobretot d'Eivissa i de Mallorca, on s'enfili més la temperatura. Poden tornar a arribar els 26, demà ja 27, 27 graus i mig en aquestes bandes, a la resta no s'enfilarà tant, però vaja, valors de 24 a 26 graus seran generals arreu de les illes. Per tant, durant les hores centrals del dia l'ambient serà suau, també durant el vespre, no esperant que davalli gaire la temperatura i les mínimes quedaran entre els 16 i 20 graus. Per tant, de moment, ambient suau, temperatures més elevades del que seria habitual. Demà, però, a diferència d'avui, tindrem bastantes estones de sol. Només destaquem el pas de núvols prims, fins i tot qualque núvol de baix, però ja deien que serà un dia molt més assolellat que avui. Això sí, amb aquest vent, per tant, una situació marítima marcada per la maró, fins i tot forta maró. Hi pot haver qualque onada de metre i mig a les costes exposades cap en el sud i oest de les illes, i aquesta serà la situació no només demà dimarts, sinó que també dimecres, dijous, continuarem parlant d'aquest temps estable amb aquestes temperatures tan i tan suaus.
Gràcies, Marc. I en temps de cultura parlarem del dissabte de les Verges, avui cita destacada per menjar bunyols i cantar serenates. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 7 minuts. La Guàrdia Civil ha assumit la investigació per aclarir qui pilotava el dron que ahir es va detectar a l'aeroport de Palma i va obligar a interrompre l'activitat durant poc més de mitja hora i a desviar 8 vols. Les multes per fer volar aquests aparells prop dels aeròdroms van dels 60 euros als 2 milions i mig en cas que es posi en risc la seguretat de les persones.
L'Operativa Nacional de Seguretat dels Aeroports obliga a entrar a freqüència zero quan un objecte no identificat com un dron sobrevola el perímetre aeri de seguretat. És a dir, la zona de control de trànsit aeri. Beatriz López, la portaveu d'Unió Sindical de Controladors Aèries, explica que fets com el d'ahir són excepcionals.
No és lo habitual que tengamos que parar la operativa, en cambio sí que drones gestionados con su petición, su estudio de seguridad, sí que tenemos volando para trabajos aéreos en muchas ocasiones. Incluso el propio aeropuerto utiliza drones a veces para la revisión de las luces del aeropuerto.
És obligatori que els operadors de drons siguin aficionats o professionals. Demanin permís per usar-los en zones restringides. Rafael Pedrosa, antic cap de l'unitat de drons de la Policia Nacional, explica quin va ser el problema.
Si aquesta persona que va volar ahir i ha fet una coordinació en l'aeroport, torna de control i ha sabut allà on estava volant, i no hagués hagut cap problema. El problema és que no sabia qui era, no sabia si aquest dron era qualcú que volia fer fotos o qualcú que volia fer un atemptat contra un avió. Hi ha un dispositiu detectors que en aquest cas, si l'aeroport comptés amb ell, pues s'hagués pogut identificar en el primer moment.
Els controladors aèries assenyalen que els operadors de drons cada vegada són més conscients de la normativa i insisteixen que la clau és informar la torre de control de l'operativa.
I Amazon Web Service dona per resolta l'errada informàtica que ha causat problemes a diverses plataformes i ha interromput, per exemple, el pagament amb targeta a indrets com els aeroports gestionats per AENA. La caiguda del servei ha estat mundial i després d'haver resolt la incidència s'ha anat recuperant de manera gradual.
Les entitats bancàries més afectades han estat el BBVA i NTG Direct. També hi ha hagut problemes temporals al xat GPT i a les xarxes de Movistar i Orange. La mateixa Amazon ha registrat incidències a la plataforma de Prime Video i a l'assistent de veu Alexa, a menor que alguns comerços, benzineres i supermercats han alertat els clients que només acceptaven pagaments en efectiu.
Que és impossible pagar amb targeta i com que habitualment no portem diners amb efectiu, doncs no he pogut comprar el que venia a comprar.
Ja ho torno a anar cap a casa, anar a buscar l'efectiu i aquest és el problema.
i el Consell d'Eivissa denuncia la convocatòria d'una botellada adreçada a joves d'11-19 anys que s'ha difós a través de les xarxes socials. El compte d'Instagram de recent creació ja ha fet 6 publicacions en què anima els menors d'edat a consumir alcohol i a vapejar en una festa que estan citats per dijous, dia 30 d'octubre, un espai indeterminat del centre de Viladán i Manau.
El Centre d'Estudis i Prevenció de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa ha denunciat els fets a la Policia Nacional. L'organisme ha convidat les associacions de familiars d'alumnes a demanar a la plataforma el bloqueig del perfil que ho promociona, que ja tenia més d'un centenar de seguidors, la majoria de molt curta edat. Belén Alvite és la directora del CEPCA.
Y claro, es que las edades van desde los 11 a los 19 años, ¿no? Que esto es lo que a nosotros nos ha alertado mucho. Y de hecho, si miramos los perfiles de los seguidores que tienen, que de momento no tienen tampoco demasiados, pero bueno, ya estaban empezando a moverse un poco, es todo gente muy, muy, muy joven.
La Conselleria de Família del Govern també ha condemnat la convocatòria d'aquesta botellada. Esther Balaguer és la directora de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència.
Exigim als ajuntaments i a les forces de seguretat i a les plataformes de difusió digital que reforcin la coordinació per a prevenir aquest tipus d'esdeveniments, detectar convocatòries i desactivar la seva difusió. Així mateix, demanem a les famílies que mantinguin una comunicació oberta amb els seus fills i filles i que supervisin la seva activitat en xarxes.
Tant des del Consell com des del Govern han demanat als pares que tinguin cura de conèixer a quines festes acudiran els seus fills menors, especialment a les festes de Halloween de la pròxima setmana.
I l'Associació Memòria de Mallorca ha denunciat davant la Fiscalia les pintades vandàliques del bust d'Aurora Picornell, situat al passeig del Molinar a Palma.
Tant el bust com la placa han començat el dia amb esvàstiques i altres pintades de simbologia nazi. Memòria de Mallorca assenyala que l'acte vandàlic afecta la memòria de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme i demana que s'investiguin.
7:12 minuts i en plana de tribunals. L'empresari alemany Matthias Kuhn s'ha acollit el seu dret a no declarar davant el jutjat que l'investiga per la presumpta creació de societats pantalla per no pagar impostos. Els seus fills, que també estan processats en aquesta causa, han seguit la mateixa estratègia que el seu pare i no han declarat davant la jutgessa.
L'empresari alemany sempre afirma que el suposat frau fiscal, que s'elevaria a 11 milions d'euros, es refereix al deute que existeix de la societat del grup que estan en concurs de creditors des de 2016 i 2019, i en els quals l'empresari va cessar com a administrador, per la qual cosa no té deutes en executiva amb el fisc en l'àmbit personal. Arran d'aquesta investigació, agents de l'agència tributària varen escorcollar el domicili de Kuhn a Mallorca l'any passat.
I la Fiscalia demana 6 anys de presó per un home acusat d'abusar sexualment de la filla de la seva parella entre els 10 i els 12 anys. Els fets es varen destapar quan ella va intentar suïcidar-se i va deixar unes cartes d'acomiad als seus familiars.
Va ser l'any 2020 quan es varen descobrir les cartes dirigides a diferents familiars i entre aquestes una d'adreçada a la seva mare en què li contava que havia patit abusos sense detallar qui havia estat. Finalment va relatar al Manco 4 episodis d'abús del seu padrastre, tant al domicili familiar com dels seus predins entre els anys 2016 i 2017. L'home, de 47 anys, s'enfronta a una condemna de 6 anys de presó i el pagament d'una indemnització a la víctima de 10.000 euros. La defensa reclama una sentència absolutòria. El judici ha quedat viu per a sentència.
I nova informació rellevant en el cas de la dona amb discapacitat violada durant més de 30 anys per 3 religiosos a Palma. Els fets varen començar el 1984, quan ella tenia 14 anys. Un fet que la víctima va denunciar l'any 2003. El passat 7 d'octubre, un d'ells va contactar telefònicament amb la víctima, malgrat que la seva congregació havia prohibit qualsevol comunicació amb ella. A la telefonada gravada no nega els fets.
La prova ja és als jutjats i no està sotmesa al secret de sumari. En la conversa, segons la transcripció, la víctima li diu a Luis Añorbe, un dels jesuïtes, recordes que hi havia dies en què en Fernando i tu em violàveu el mateix dia i que en tallàveu els mugrons? El querellat li respon literalment, record que una vegada hi havia sang als teus mugrons.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Trobada profitosa avui a Algèria entre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el seu homòleg, si es tenen en compte les declaracions fetes en acabar la trobada. Després de 3 anys d'haver tensat les relacions entre els dos països, avui s'han compromès a refer els protocols de retorn congelats des de llavors.
Relanzamos nuestro protocolo, nuestro acuerdo de retorno, y una comisión técnica mixta analizará si es necesario la actualización de dicho protocolo para ser efectivo.
Serà una mesura clau per lluitar contra la migració irregular juntament amb l'altre gran compromís de la jornada, combatre conjuntament les màfies que trafiquen en persones. La ruta migratòria des d'Algèria s'ha incrementat un 87% respecte de l'any passat i bona part d'aquestes barques arriben a les illes, on d'ençà de gener han estat prop de 6.000 persones. Segons ha informat la delegació del govern, a les darreres hores s'han rescatat 28 persones migrants en 2 milles de Formentera.
La reunió de Grande Marlaska amb el ministre d'Interior, algerià Saïd Yout, és la primera visita d'un membre del govern espanyol al país magrebí d'ençà de la crisi diplomàtica de 2022. De llavors ençà, el nombre d'arribades d'embarcacions amb migrants des d'aquest país s'ha multiplicat. En el cas de les Balears, s'ha duplicat. Ara es reactivaran els protocols de retorn que havien quedat congelats des que Espanya es va apostar del costat del Marroc al conflicte del Sàhara. Si no hi ha acord, el país d'arribada no pot fer tornar obligatòriament el migrant al seu país, fet que per alguns provoca un efecte crida. Sembla que avui s'ha fet un pas per millorar les relacions.
Sin duda alguna, Argelia és un socio clave, es un socio amigo de España, porque siempre decimos que luchar contra la migración irregular, el desmantelamiento de la red de traficantes, es garantizar los derechos de los colectivos más vulnerables que caen en manos de los desaprensivos.
Com pensen lluitar contra aquestes màfies de persones? Impulsant noves mesures per limitar l'ús de llanxes ràpides i atacar el frau documental. El ministre algerià ha assegurat que entre l'any passat i enguany va evitar la sortida de 30.000 persones de les seves costes i ha donat més xifres. Ha destacat que durant el 2024 permeteren facilitar el retorn voluntari de 8.500 migrants irregulars al seu país d'origen i 7.000 persones aquest 2025.
Ho dèiem en titulars, Baleària demana al Consell d'Eivissa que adopti altres mesures per regular el volum de cotxes de no residents a l'illa. Una vegada finalitzat el primer any de limitació de vehicles, asseguren que han castigat les navilieres i que probablement hauran de reduir connectivitat i pujar preus, un fet que perjudicarà els residents. Elena Trinidad.
La companyia Baleària ha fet balanç del primer any de limitació d'entrada de vehicles a Eivissa que s'ha aplicat entre el 1 de juny i el 30 de setembre, demanant al Consell que adopti altres mesures per regular el volum de cotxes de no residents a l'illa. Escoltam el seu president, Adolfo Utor.
L'elefant està en la isla. L'elefant està en la isla. No és el transport marítim la causa del problema. Sin embargo, lo más sencillo, el mensaje más fácil de hacer llegar, es que los coches vienen en el barco, que no vengan coches en el barco, y todo el mundo contento. Yo creo que exige una reflexión, que exige una revisión.
Segons un estudi de la companyia, han deixat de venir un 250 vehicles de mitjana al dia, cosa que consideren poc significativa perquè el parc mòbil de cotxes és de 96.000 vehicles. El transport de cotxes ha baixat en un 25% i el de passatgers en un 30%. Així les coses, hi podria haver una reducció de les connexions i una pujada de preus.
Habrá ajustes a la freqüència, ja hemos tenido alguna i possiblement tengamos alguna más. Que eso afectará la conectividad de los residentes, es pegarse un tiro en el pie, y podrá haber ajustes a los precios, y cuando hablamos de ajustes a los precios no podemos hablar a la baja.
Assenyalen l'increment del transport aeri en els darrers anys, així com l'increment demogràfic, com a possibles causes de la saturació a les carreteres.
I les agències de viatges de les Pitiüses denuncien la pujada dels preus dels bitllets. Recorden que en el cas dels vols interilles l'augment supera el 30% i demanen que s'implanti una tarifa única en els trajectes entre les illes. Claudi Roig.
Els viatgers freqüents entre Eivissa i Mallorca, com l'estudiant Marina Colomar, ho corroboren. Els preus dels vols han pujat molt en els darrers mesos.
Estava bastant més car. Jo abans un bitllet me costava igual la meitat de preu, uns 33 euros, i ara m'està costant el doble. Jo l'any passat venia quasi cada fin de setmana i aquest any m'estava obligant a no poder venir tant. He vengut només 3 vegades perquè no puc venir pel preu.
La companyia Iberia justifica que els preus de les rutes de servei públic interilles feia 12 anys que no s'incrementaven. Les agències de viatges denuncien que les aerolínies s'enriqueixen a costa del descompte de resident i per això demanen una tarifa única entre illes. Bartomeu Serramallans és delegat de Viva a Eivissa i Formentera.
Per exemple, a Canàries van posar un fixe de volar d'una illa a l'altra, val, per exemple, 50 euros i el que hi ha, 50 euros. No hi ha descomptes de resident ni hi ha res de res. O sigui, aquest és el preu fixe i amb això es mouen.
Les agències asseguren que en general han pujat tots els preus dels vols. Això obliga els usuaris a buscar destinacions més econòmiques.
O que si volia anar a un destí, doncs en busquin un altre més econòmic per poder sortir, per poder viatjar.
Aquest augment dels preus, a més de l'encariment de les estades en el lloc de destí, han fet perdre un 15% de les vendes a les agències de viatges pitiuses enguany.
I Menorca demana a ENA i al Ministeri de Transports que apliqui descomptes al resident que parquin a l'aeroport. També que es torni a habilitar un període mínim gratuït d'aparcament de 15 minuts per a la recollida i acompanyaments de viatgers.
Mesures que han d'abaratir el cost d'estacionar a l'aeròdrom, que els darrers anys s'ha incrementat de forma notòria i garantit la seguretat viària de la zona, ja que és habitual trobar vehicles estacionats o esperant als laterals de les carreteres d'accés. La proposta de Més per Menorca ha comptat amb el suport de tots els grups del Consell Insular. El conseller de Més, Esteve Barceló, és conscient de les dificultats que té la proposta.
Sabem que Aena és difícil que te faci cas, i tot i que s'ha recordat que cotitza en borsa, no hem d'oblidar que segueix sent una companyia pública, on el 51% del capital té control públic, i per tant jo crec que com a ciutadans hem d'intentar que satisfaci les nostres necessitats i no les seues expectatives de negoci, de qualque manera.
I el mercat automobilístic es recupera a les illes amb un creixement superior del 12%. L'Associació de Concessionaris Facuenauto pronostica que l'any 2025 tancarà a més de 25.000 matriculacions a l'arxipèlag i la tendència és que s'incrementin les vendes de cotxe elèctric.
En els darrers anys, la pandèmia, la manca de microxips i l'encariment dels materials ha provocat una davallada de les vendes. La presidenta de Facuenauto, Marta Velázquez, assenyala que l'increment dels punts de recàrrega i la democratització del cotxe elèctric han ajudat a aquesta recuperació, però suggereix altres motius.
Por otro lado, tenemos otros canales, como es el de particulares, que también por la buena marcha de la economía, yo creo que también se está notando en el bolsillo de los ciudadanos, y yo creo que también ese es el segundo impulso. Y el tercero, pues también tenemos un país que el turismo es uno de los pilares también económicos.
A les Balears hi ha 712.000 turismes en circulació i al voltant d'un uns 330.000 no tenen l'etiqueta ambiental o tenen un distintiu B, la qual cosa limita la qualitat de l'aire. El president de Facuenauto, les Balears, Lluís Pol, ha explicat que s'ha de renovar aquest parc automobilístic. Segons Pol, es preveu que augmentin les vendes de cotxe elèctric.
Bueno, jo crec que el dièsel ja pràcticament ha quedat fora del mercat. Hi ha unes matriculacions molt baixes. El cotxe benzina, hi ha una clara tendència cap al cotxe benzina electrificat, que sigui híbrid o sigui híbrid enxufable, i el cotxe elèctric cada vegada va agafant més mercat.
L'edat mitjana dels vehicles a les illes és de 14,2 anys, una xifra lleugerament inferior a l'estatal, que és de 14 anys i mig.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a ca nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
6 minuts per arribar a les 7:30, esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Fuster.
Esports que avui van una mica abans, perquè d'aquí uns minuts al Palau d'Esports de Sant Moix a Palma tenim Futbol Sala, una nova jornada de Lliga, Toni.
Així és, Palma Futsal, no hi ha Portus a Apòstoli. Partit avançat corresponent a la novena jornada. El Palmes quart, el no hi ha nova, torna el millor Futbol Sala a un parquet renovat del Palau d'Esports de Sant Moix i allà ja és el nostre company Gavi Fortesa en tots els detalls de la darrera hora del partit. Que recordeu, podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio, d'aquí un minutet a les 7:30. Gavi, bon vespre.
Bon vespre des del Palau de Sant Moix, on, com deies, d'aquí uns minuts començarà aquest partit avançat de la novena jornada entre l'Illes Balears Palma Futsal i el Noia Portus Apòstoli. Dos equips en dinàmiques oposades. El Palma arriba després de dues derrotes consecutives, tot el contrari que el Noia, que ha guanyat els tres darrers partits. Finalment, Antonio Vadillo pot comptar amb Luan Müller, que va tenir un petit problema a un entrenament, però ha quedat recuperat i només té la baixa de llarga durada, recordant, de Manolo Piqueras. Encara no coneixem els cinquers inicials d'ambdós equips. Mitja entrada al Palau de Sant Moix des de les 7:30, des de Norres, Palma Noia, com sempre, a IB3 Ràdio.
Pel que fa al futbol, el Real Mallorca tancarà la novena jornada a la 15a posició, amb 8 punts. En vista el pròxim partit de diumenge contra el Llevant, el tècnic Iago Barrasate recuperarà Antonio Sánchez després de complir un partit de sanció i veurem què passa aquesta setmana amb els lesionats Kumbula, Sano i les molèsties físiques de Toni Lato. El Llevant va perdre per 0-3 contra el Rayo Vallecano. Un ets del Llevant, Jorge de Frutos, va fer el dos primer gol del madrilenys. Álvaro García va sentenciar el maig. El Llevant queda amb 8 punts com el Mallorca. Això sí, d'aquests n'ha tret 7 jugant com a visitant. Carlos Álvarez, un dels seus jugadors més destacats, es va lesionar ahir i no serà diumenge a Palma. La jornada de primera divisió es tancarà avui a les 9 del vespre a l'estadi de Mendizorroza amb el partit Alavés-València. I d'aquí a un mes el Mallorca visitarà el Madrigal. Ho dic perquè avui han conegut ja els horaris. Quan ho farà de manera més concreta serà dissabte 22 de novembre a les 9 del vespre. El primer partit serà després d'una nova aturada de seleccions. Per tant, aquest Villarreal-Mallorca del 22 de novembre dissabte. També hem de parlar de la primera federació. L'entrenador de la UD Eivissa, Paco Gémez, es troba a la corda fluixa. En aquesta hora està reunida la directiva del Club Pitius per decidir la continuïtat o no del tècnic. L'Ude Eivissa es va imposar ahir per 0-2 al Real Múrcia i el 8-1 amb 11 punts. El pròxim partit serà diumenge que ve a les 12 del migdia a Can Misses, on la UD rebrà el Terol. A la segona ref, Miquel Soler ha estat destituït com a entrenador del Porreres després de la darrera derrota de Lliga Ses Forques contra el Barbastro per 0-1. El Porreres ocupa posició de descens a la classificació. Soler va ser l'artífex de dos ascensos del Porreres, però ha estat a la 7a jornada quan la directiva, que encatxala Guillem Ballester Colomata, li ha comunicat la destitució. Jaume Mut, exentrenador de l'Atlètic Balears, serà el substitut de Soler. També en futbol i pel que fa a la selecció espanyola femenina, les jugadores mallorquines Cata Coll, Mariona Calentay i Lucía Corrales s'han concentrades en la resta de les convocades en vista el partit de divendres, l'anada de la semifinal de la Lliga de la Nació contra Suècia, que disputarà a l'estadi La Rosaleda de Màlaga a les 8 del vespre. I en tenis, Jaume Munà jugarà la final avui de la Copa Davis en l'equip espanyol. El santanyiner ha entrat a la llista del capità David Ferrer per disputar aquesta cita entre els dies de 8 i 23 de novembre a Bolònia, Itàlia. Espanya medirà Txèquia als quarts de final el dijous 20 de novembre a partir de les 10 del matí. També formaran part de l'equip espanyol, juntament amb Jaume Munà, Carlos Alcaraz, Pedro Martínez, Marcel Granollers i un cinquè jugador que es coneixerà més endavant.
Gràcies, Toni. Arribam així a les 7:30. Tot d'una comença Esports 3 en joc amb la retransmissió d'aquest partit del Palma Futsal contra el Noia Portus Apòstoli. És el Palau d'Esports de Sant Moix a Palma. L'informatiu vespre continua per Ràdio 2 fins les 8. També la resta de la programació habitual. Els programes com Xiu Xiu es podran seguir sintonitzant. Aquest canal, Ràdio 2, es pot fer a través de la pàgina web o l'aplicació d'IB3. Com deia, ara, per freqüència modulada, quedau amb els postres en joc.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el seu homòleg argelià, Said Sayoud, han acordat un nou protocol de retorn i lluitar conjuntament contra les màfies que trafiquen amb migrants.
És el compromís adquirit en una reunió que ha tingut lloc a Algèria després de 3 anys de batançar les relacions entre els dos països i congelat des de llavors el protocol de retorn. Ho explica Fernando Grande Marlaska.
Relanzamos nuestro protocolo, nuestro acuerdo de retorno y una comisión técnica mixta analizará si es necesario la actualización de dicho protocolo para ser efectivo.
La ruta migratòria des d'Algèria s'ha incrementat un 87% respecte a l'any passat i bona part d'aquestes barques arriben a les Balears. Avui n'han arribat 2.
La Guàrdia Civil cerca el responsable del dron que va sobrevolar ahir l'aeroport de Palma i va obligar a tancar-lo durant poc més de mitja hora.
La Guàrdia Civil n'ha assumit la investigació. El responsable podria enfrontar-se a multes que oscil·len entre els 60 euros i els 2 milions i mig en cas que es posi en risc la seguretat de les persones. La portavoz d'Unió Sindical de Controladors Aèris, Beatriz López, explica que fets com el d'ahir són excepcionals.
No es lo habitual que tengamos que parar la operativa, en cambio sí que drones gestionados con su petición, su estudio de seguridad, sí que tenemos volando para trabajos aéreos en muchas ocasiones. Incluso el propio aeropuerto utiliza drones a veces para la revisión de las luces del aeropuerto.
Fa més de mig any, el març, un parapent ja va obligar a tancar el trànsit aeri Son Sant Joan un diumenge durant un quart d'hora.
Matías Kun acusa Hisenda d'afavorir una investigació contra ell, diu, esbiaixada, unidireccional i parcial.
L'empresari alemany s'ha acollit el seu dret a no declarar davant el jutjat que investiga l'empresari per la presumpta creació de societats pantalla per no pagar impots. Els seus fills, també processats en aquesta causa, tampoc no han declarat.
El govern ha encetat una setmana en què haurà de negociar amb el grup parlamentaris el suport per aprovar el sostre de despesa, el pas previ per aprovar els pressupostos de la comunitat de l'any que ve.
El PP necessita el manco 5 abstencions. L'Esquerra i Vots estan disposats a seure's, però subordinen el seu vot a una negociació real. Tot i això, els populars confien que aconseguiran prou suports per tirar endavant el sostre de despesa.
Balearia demana al Consell d'Eivissa que adopti altres mesures per regular el volum de cotxes de no residents a l'illa.
Una vegada finalitzat el primer any de limitació de vehicles, asseguren que han castigat les navilieres i que probablement hauran de reduir connectivitat i pujar preus. Un fet que perjudicarà els residents. Segons un estudi de la companyia, han deixat de venir uns 250 vehicles de mitjana al dia, cosa que consideren poc significativa perquè el parc mòbil de cotxes és de 96.000 cotxes. El president de l'empresa és Adolfo Autor.
Habrá ajustes a la freqüència, ja hemos tenido alguna, y posiblemente tengamos alguna más, que eso afectará la conectividad de los residentes, es pegarse un tiro en el pie, y podrá haber ajustes a los precios, y cuando hablamos de ajustes a los precios no podemos hablar a la baja.
Tot d'una, vos explicant també la nova proposta que ha fet el Ministeri de Seguretat Social, que ha fet marxa enrere i ara proposa congelar les quotes més baixes dels autònoms durant l'any que ve. També que Pedro Sánchez proposa a la Unió Europea acabar amb el canvi d'hora a partir de l'any que ve.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Comissions Obreres demana al govern que intervengui per desencallar el conflicte laboral a l'escoleta municipal de Valldemossa. El contracte de l'empresa concessionària està caducat d'ençà de l'any 2019 i la nova licitació que es va publicar al juliol va quedar deserta.
Ara, les 4 treballadores del centre no han cobrat encara la nòmina de setembre i es queixen de deficiències de personal i en les instal·lacions, tal com explica la directora Esther Aguiló.
Tothom us diu que hi fa feina, però la realitat és aquesta, que seguim sent 3 persones, que no hi ha proteccions a les portes, que no hi ha proteccions a la calefacció, que no tenim material, que l'escoleta està infradotada i que ningú ens dona una solució a curt termini.
Assegura Guiló que l'empresa i l'Ajuntament es culpen l'un a l'altre i que el resultat de tot això és que d'una plantilla que era estable des de feia més de 10 anys, ara només queda ella i ja pensa a canviar de feina. Davant d'aquesta situació, la responsable d'Educació Privada i Concertada de Comissions Obreres, Pepa Ramis, manifesta que s'hauria de tornar a licitar el servei de l'empresa o avançar cap a l'integració de la xarxa pública del govern d'escoletes infantils.
Que li demanem a l'Ajuntament que liciti d'una vegada el concurs o bé que l'internalitzi, però que no es demori més, perquè s'hagués insistint d'un dos anys i mig amb aquesta situació de pagar ara sí, ara no les treballadores.
Segons Ramis, la responsabilitat per desencallar aquesta situació no recau només en l'Ajuntament de Valldemossa i en l'empresa concessionària, sinó també en la Conselleria d'Educació. Precisament avui s'ha reunit amb la directora general de Primera Infància i la seva resposta és que es coordinaran en l'Ajuntament per solucionar el problema. És, però, la mateixa resposta que han donat els dos darrers anys, assegura.
La Conselleria d'Educació admet que tenia coneixement de la situació i assegura que la intenció del govern és assumir la gestió d'aquests centres de manera directa, però a llarg termini.
El batle de Valldemossa, Nadal Torres, afirma que es tornarà a licitar el servei.
Jo crec que s'ha tornat a licitar perquè no ha funcionat. A molts ajuntaments ha passat això i no ha funcionat. I si no, mentre s'ha licitat això, a lo millor l'Ajuntament ho pagui de menys la seva gestió. Són 4 o 5 empleades, tampoc no és que siguin i el material que s'hauria de portar i totes aquestes cosetes.
Demà hora baixa, a les 5, l'Ajuntament es tornarà a reunir amb l'empresa concessionària.
I el govern ha traslladat a la mesa de diàleg social del sector ferroviari el pla de reforç per augmentar la plantilla dels serveis ferroviaris de Mallorca de manera progressiva fins a un 50%. Les pròximes accions previstes són la incorporació de 12 treballadors i convocar enguany una oferta pública d'ocupació de 16 places.
El govern preveu una tramitació prioritària de les actuacions per aprovar aquest reforç de la plantilla del servei ferroviari de Mallorca, formada actualment per 170 persones, per fer front a l'increment de serveis de l'empresa pública ferroviària. D'aquesta manera es treballa per ampliar horaris i freqüències del servei actual, projectes d'ampliació d'infraestructures ferroviàries en noves línies i ampliar el servei en un horari nocturn. José Luis Mateos és el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
Porque ha quedado muy claro que todos vamos en la misma línea, que todos queremos lo mismo. Queremos mejorar el transporte público de Mallorca, que todos queremos lo mismo, que es mejorar los servicios a los ciudadanos de nuestra isla y que todos vamos en la misma dirección de querer mejorar las condiciones de los trabajadores, querer ampliar la plantilla de servicios ferroviarios de Mallorca y hacerlo dentro, a partir de esta mesa de concertación, a partir de ahí, en grupos de trabajo y también en negociación con el Comité de Empresa de SFM.
Pep Genard, de Comissions Obreres, i José Manuel Pérez, de UGT, consideren imprescindible aquest reforç de personal per dur a terme l'ampliació d'horaris i freqüències.
Aquesta ampliació el que ha d'anar és dimensionada en el creixement també de personal, perquè clar, nosaltres el que plantejam és que s'hi ha d'haver més serveis, més activitat, més diversitat, lògicament, això perquè hi hagi bona qualitat de prestació de serveis públics, i estem parlant almenys que del transport com a servei essencial, bueno, pues ha d'estar ben dotat de treballadors.
Queremos que todo lo que se vaya a decir y se vaya a hacer estemos aquí para un poco fiscalizarlo como agentes sociales. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, si se habla de aumento de plantilla, fenomenal. Si se habla de aumento de mejoras en cuanto a un transporte sostenible, fenomenal. Si se habla también de transporte al aeropuerto, ¿no?, como un tren al aeropuerto, fenomenal, porque yo creo que cabemos todos.
I avui ha estat el 6è dia de vaga de treballadors de la Fundació per a la Dependència amb un seguiment del 90% segons el sindicat CECIF.
Demà de matí tenen una reunió al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears i confien rebre una proposta en fem per part del govern. que els millori les condicions laborals. Reivindiquen que augmenta de sou que els equipari els treballadors que estan contractats directament per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, l'IMAS. Marina Martínez és la presidenta del Comitè Intercentres de la Fundació.
Volem remarcar que aquesta pujada la demanam per tot el personal de Fundació, no només de residències, que sí que és vera que sempre és com els serveis que més s'abouen, però els serveis generals, informàtica, servei de curatela, valoració, tècnics, PIA, són tots els departaments.
El principal objectiu, diu la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, és trobar una solució i que els treballadors de les residències tinguin unes condicions de feina més dignes.
Estamos haciendo todo lo posible para intentar pues, buscar esa fórmula que nos permita hacerlo y en cuanto la tengamos, desde luego que seremos los primeros interesados en trasladárselo a los trabajadores, al comité de empresa con los que yo me he reunido pues, ya en repetidas ocasiones para poder encontrar esa solución, que se desconvoque la huelga, pero que se haga porque realmente los trabajadores pues tienen estas condiciones dignas y justas para el trabajo que están haciendo.
I més en plana laboral. El Ministeri de Seguretat Social fa marxa enrere i proposa ara congelar les quotes més baixes dels autònoms durant l'any que ve. La proposta inicial anunciada la setmana passada era elevar els tres primers trams de cotització, els que van dels 670 als 1.166 d'ingressos mensuals, una proposta que va ser fortament criticada.
És per això que la Seguretat Social ha modificat la proposta que ha presentat avui a la patronal, als sindicats i a les associacions d'autònoms en una nova reunió de la taula de diàleg social. La ministra Elma Sainz assegura que aquesta nova proposta és sensible amb els treballadors més vulnerables i que consisteix bàsicament a cotitzar en funció dels ingressos reals. Són declaracions a la cadena SER.
Hablamos de que esos primeras, la tabla le llamamos reducida, pues que haya una congelación en los autónomos que menos rendimientos tengan. Las cotizaciones sociales no son impuestos. Los impuestos son para sufragar hospitales, carreteras, colegios. Las cotizaciones sociales de los autónomos van directamente a sus bolsillos.
La negociació dels trams i les quotes d'autònoms per als pròxims 3 anys surt del pacte tancat el 2022 entre totes les parts per implantar un nou sistema progressiu perquè el col·lectiu cotitzi segons els seus ingressos i tingui millors prestacions. Un extrem que el president de l'Associació d'Autònoms, ATA, Lorenzo Amor, assegura que ara mateix no es compleix.
És una proposta que va en la línia de lo que habíamos propuesto y, por tanto, en lo referente a las cuotas, lo apoyamos. Pero no es suficiente. Lo que no se ha cumplido es la equiparación de la protección social.
Carlos Bravo, secretari de Polítiques Públiques de Comissions Obreres, diu que aquest anunci ha estat una sorpresa desagradable, ja que s'ha produït sense cap negociació amb agents socials. Han citat, assegura, el govern central per abordar la negociació els pròxims dies.
Una subida d'entre el 1 i el 2,5%, significa que la capacidad de planificación de las rentas más altas en el mundo del trabajo autónomo se mantiene intacta y que no avanzamos hacia la convergencia en la cotización por ingresos reales.
Sí que ha aplaudit la nova proposta Yolanda Díaz, líder de Sumar i vicepresidenta del govern.
La propuesta que se presentó era absolutamente regresiva, es decir, penalizaba más a quienes menos tenían. Por tanto, a resultas de conocer la nueva propuesta, bienvenido el cambio desde el ministro de Inclusión.
I més qüestions, perquè el Ministeri de Treball proposa que el permís per defunció, que es vol ampliar de 2 a 10 dies, es pugui repartir en les 4 setmanes posteriors a la mort del familiar. També planteja un nou permís de 15 dies per acompanyament en cures pal·liatives que es podrà dividir en 2 períodes.
Es tindrà dret a aquest nou permís si les cures afecten el cònjuge, la parella que... De fet, o els familiars de segon grau, fills per a dins i nets. Són els mateixos supòsits que s'aplicaran pel que fa al permís per defunció. Entre la proposta que el govern central ja ha remès als agents socials, també s'inclou un dia de permís per acompanyar una persona a qui se li hagi de practicar una eutanàsia. No tindrà per què ser un familiar. La patronal ja ha mostrat el seu rebuig. El secretari d'Acció Sindicals de Comissions Obreres és Javier Pacheco.
Una recriminación al Ministerio por no abrir un proceso formal de negociación sobre el anuncio que realizó hace unos días la vicepresidenta del Gobierno en relación a los permisos por duelo, que le llaman, ¿no?, que modifica el Estatuto de los Trabajadores y que requiere, evidentemente, ser tratado en el marco del diálogo social ante la propuesta de manera unilateral por parte del Gobierno.
Set i 44 minuts, el govern de moment no mou fitxa perquè avui el grup parlamentaris han assegurat que no hi ha hagut cap contacte amb la Conselleria d'Hisenda per aconseguir els suports per aprovar el sostre de despeses, la passa prèvia necessària perquè el Parlament es pugui tramitar uns nous comptes per a la comunitat. El PP necessita el manco 5 abstencions. L'Esquerra i Vots estan disposats a seure's, però Marta Puyalto subordina el seu vot a una negociació real.
El PP reprodueix el mateix discurs que el conseller d'Hisenda, Antoni Costa, i assegura que bloquejar la tramitació dels comptes es no permetre una major despesa social. Sebastià Sagreres.
Si bloquegen aquest sostre de despesa, a qui hauran de donar compte és en els ciutadans, perquè en el cap i a la fi suposa més inversió en sanitat, més inversió en educació, més inversió en serveis socials, més inversió en habitatge o més inversió també per transformar l'economia i el model econòmic de les Illes Balears.
L'Esquerra qüestiona a què destina els pressupostos del govern i la seva política impositiva. Tant més per Mallorca com el PSIP asseguren que no donaran un xec en blanc al PP perquè al final acabi negociant amb Vox. Són l'ecosobiranista Lluís Apesteguía i el socialista Marc Pons.
Podem ser ingenus, però beneis no ho som. No negociarem el sostre de despesa si no hi ha hagut una voluntat de negociar els pressupostos. I jo entenc, i aposto ho he dit, que el govern no té cap voluntat de canviar la seva política pressupostària.
No és tenir un sostre de despesa alt, és tenir la capacitat de saber-lo negociar i acordar-lo, saber-lo executar per suposat i orientar-lo cap en aquells serveis que són els que realment la ciutadania demana i reclama.
Però de moment les relacions entre el PP i Vox continuen distanciades. La portaveu Manuela Cañadas condiciona el suport a una negociació real i critica l'actitud del vicepresident Costa.
¿Cómo no vas a negociar algo tan importante? ¿Y cómo lo vas a negociar con esta prepotencia y este tono de voz tan agresivo que tuvo el señor Costa el viernes? A mí me sorprendió, sinceramente.
A la sessió plenària d'aquest dimarts se sotmet a votació la presa en consideració de dues iniciatives legislatives. Una de Vots, que vol tombar la llei de memòria democràtica, i una altra de Més per Mallorca, que reclama la pujada de l'impost turístic.
I més qüestions, perquè Menorca ha reprovat l'exconseller socialista Marc Pons per les obres de reforma del port de Fornells.
La majoria del PP i Vots al Consell ha servit perquè el Consell culpi Pons de la mala execució de les obres que han provocat vessaments en domicilis i establiments particulars.
I Pedro Sánchez proposa que va amb el canvi d'hora a la Unió Europea l'any que ve. El president de l'executiu central sosté que és una pràctica obsoleta i que no ajuda a estalviar energia.
En un vídeo publicat a la xarxa social X, Sánchez destaca que a les enquestes la majoria d'espanyols es mostra partidari de deixar de diferenciar entre l'horari d'estiu i el d'hivern. També argumenta la falta d'evidència científica en relació amb l'estalvi energètic i els efectes negatius que suposa variar per la salut i el benestar dels ciutadans.
Y lo que sí nos dice la ciencia es que trastoca los ritmos biológicos dos veces al año. Este es un debate que viene de lejos, porque el Parlamento Europeo votó hace 6 años acabar con el cambio horario.
La popular Cuca Gamarra ha criticat aquesta proposta de Sánchez. Creu que és una cortina de fum. El mateix opina el portaveu de Vots, José Antonio Fuster.
Esto no es nada nuevo, esto es algo de lo que se viene hablando en Europa desde hace mucho tiempo y Pedro Sánchez en este sentido siempre busca cualquier señuelo para intentar cambiar los temas de conversación de la actualidad política en España, ¿no?
¿Pero como el comité de expertos de la pandemia o algo parecido? No, ahora mismo no tenemos una opinión fundada ni formada sobre el tema del cambio de hora. Solamente sé que Sánchez no tiene ninguna opinión fundada ni formada con respecto a nada, salvo en su interés personal y aferrarse al poder en la Moncloa.
Enguany, el canvi d'hora es produirà aquesta setmana, la matinada del pròxim dissabte a diumenge.
El govern i l'Ajuntament de Palma han signat un conveni per garantir el subministrament d'aigua dessalada al municipi. Amb aquest acord s'incrementen els hectòmetres que Palma rebrà d'aigua en alta. Passarà dels 9 milions de metres cúbics anuals que ara rep els gairebé 13 milions de metres cúbics anuals.
Feia 9 anys que l'anterior conveni havia caducat. El nou document, que s'emmarca en un context de canvi climàtic i de sequera, tindrà una vigència de 4 anys. El conseller de la Mà i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel La Fuente, ha explicat que s'amplia la quantitat d'aigua dessalada que gestiona Abaqua per complir amb el pla hidrològic.
El pla hidrològic de Balears, vigent en aquest moment, el que obliga és a davallar o intentar incrementar el consum d'aigua dessalada i davallar el consum, les extraccions de pous i, donar, i a més donar seguretat a Palma de que tindrà suficiència hídrica, que també és una obligació.
A més de l'aigua dessalada, un 13% del consum d'aigua de Palma prové dels embassaments del Gorg Blau i Cúber, que es troben al 26% de la seva capacitat, unes xifres similars a les de l'any passat. Davant aquest escenari, el president de Mallà, Llorenç Bussà, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat.
Porque estamos en una época del año en la cual las lluvias pues, nos tienen que acompañar y esperamos que así sea, pero bueno, nosotros ya digo que la garantía del suministro de agua a la ciudad está establecido y está garantizado.
En matèria de cicle de l'aigua, Cort té una inversió de 25 milions d'euros i ha fet un esforç per reduir les fuites d'aigua un 4%. A més, la previsió d'Abaqua és assumir de manera progressiva el subministrament d'aigua de Salara, de l'Aró, Binissalent, Santa Maria i Bunyola.
I després de 15 anys sense activitat, l'antic edifici del carrer Cecili Metel de Palma, que va ser seu de l'Institut Provincial d'Higiene en l'època en què el republicà militar d'Eva Sabala de la ciutat es tornarà a obrir. Serà per acollir diverses dependències de la Conselleria de Salut i també un punt de vacunació. Les obres de rehabilitació començaran d'aquí a 15 dies i es preveu que estiguin enllestides en 2 anys.
Les obres, que costaran 12 milions i mig d'euros i començaran a principi de novembre, permetran recuperar aquest immoble catalogat com a bé d'interès local i convertir-lo en la futura seu de diversos departaments sanitaris. A més, també acollirà un punt de vacunació i de voluntats anticipades. Ho explica la consellera de Salut, Manuela García.
Pensamos que el lugar de voluntades anticipadas es un lugar céntrico que puedan venir todos los ciudadanos a expresarle en un sitio cómodo y también habrá un punto de vacunación con lo cual recuperará parte de su inicial vocación, la vocación de prevenir.
La rehabilitació de l'edifici també inclou la restauració d'un refugi antiaeri de la Guerra Civil que s'obrirà al públic.
I neix la plataforma Menorca Creativa amb l'objectiu de recollir tota l'oferta de tallers de l'illa. Es tracta d'un projecte incubat pel Centre BIT de Menorca que vol servir d'unió entre els talleristes i el seu públic objectiu.
Cerca arribar tant a locals com a visitants, ja que també es fonamenta en el concepte de turisme creatiu, aprendre mentre es viatja. La web encara està en fase inicial, però la idea és ampliar l'oferta amb exposicions, allotjaments i entitats. Escoltam Isabel Martín, impulsora del projecte.
El que cerca és optimitzar els cursos, que tinguin més persones que assisteixen als cursos. Que la gent que fa els cursos per cada curs guanya un pocat més. És a dir, el millor que podria aportar aquesta pàgina. I evidentment, si tu juntes gent que viu aquí i gent que potser ve a Treta perquè aquí es fa formació, o que ja és aquí però vol passar el seu temps formant-se amb una cosa, aprenent alguna cosa, faràs que aquells cursos tinguin més gent.
7 i gairebé 53 minuts.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdó, no.
No, en Changuete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure un cap.
Ara tenim el que no és tan dàtil.
Ah, diuen que és meu cap. El meu cap també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6, a IB3 Ràdio, amb Vicent Tur.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El jutge del Suprem ha citat a declarar com a testimoni l'exgerent del PSOE, també una treballadora de la Secretaria d'Organització. El magistrat vol aclarir els pagaments en metàl·lic del Partit Socialista a l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Coldo García.
Els ha citat el pròxim dimecres 29 d'octubre en la seva providència. El jutge Leopoldo Puente explica que el darrer informe de l'UCO recull converses sobre possibles pagaments en metàl·lic, però el partit no va informar d'aquests pagaments a l'alt tribunal, malgrat el requeriment del jutge.
Precisament, i per aquesta causa, el president de Vox, Santiago Abascal, ha anunciat que la seva formació ha presentat una denúncia davant la Fiscalia Anticorrupció contra el PSOE per suposats delictes de finançament il·legal i de blanqueig de capitals.
Hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Lo hemos hecho porque se acaba de saber que circulan sobres con dinero en efectivo en el Partido Socialista, pero revisadas las cuentas del Partido Socialista de los últimos años, y a pesar de que el propio presidente del Gobierno ha reconocido haber cobrado dinero en efectivo, no consta esas referencias a una caja con dinero en efectivo.
També la peça principal de la trama Gürtel, vinculada al Partit Popular, es jutja des d'avui a l'Audiència Nacional. Seuen a la banqueta dels acusats 25 persones, entre les quals Francisco Correa i la seva mare, Pablo Crespo.
20 dels acusats han pactat en la Fiscalia una rebaixa de les penes a canvi de reconèixer els delictes de frau fiscal i blanqueig de capital. Se'ls acusa de dirigir un entramat corrupte a través de suborns a càrrec del Partit Popular, ajuntaments i comunitats autònomes per aconseguir adjudicació de contractes entre el 98 i el 2009.
I el president del govern central, Pedro Sánchez, ha demanat tornar el 13 d'octubre i recordar el dia que es va signar l'alto el foc entre Israel i Hamas a Gaza, la cimera de líders del MED9 a Eslovènia.
A més, el president ha defensat davant els seus homòlegs europeus que la solució final és la coexistència de dos estats, el d'Israel i el de Palestina.
Això el dia que Israel ha tornat a autoritzar l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza després d'hores suspesa i d'haver bombardejat la franja aquest diumenge i haver matat al Manco 45 persones.
Hamas insisteix que ells respecten l'alto foc i acusen Israel d'haver-lo incomplit des del primer dia.
I a França continuen cercant els autors del robatori del segle mentre el Museu del Louvre roman tancat després de la subtracció de joies que va tenir lloc ahir. Els lladres accediren per una de les finestres del primer pis que dona al riu Sena. El catedràtic i especialista en història medieval Antoni Riera i Melis ha mort als 80 anys.
Nascut a Sant Llorenç del Cardassà, poble del qual era fill il·lustre, va estudiar a la Universitat de Barcelona, on va ser catedràtic emèrit d'història medieval. Va ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans i va ser-ne el vicepresident primer entre el 2005 i el 2009. Riera i Melis va publicar més d'un centenar d'articles i una quinzena de llibres. Entre les més destacades hi ha Un regne dins la mà, estudis sobre l'economia, la societat i la fiscalitat de Mallorca a la baixa edat mitjana, o Alimentació, societat, cultura i política en l'Occident medieval. Nombroses persones han expressat el dol amb missatges a les xarxes socials.
El convent de San Diego de Leo acull una exposició conjunta del poeta Pons Pons i el pintor i escultor Matías Sansaloni. La seva amistat i la seva creativitat els uneixen una simbiosi artística que després de Leo passarà també per Ferreries.
Sansaloni i Pons són amics des de fa molts anys. En aquesta exposició han creat una fusió entre pintura, escultura i poesia. S'entenen molt en la seva manera de veure el món i estimar el territori. Escoltem el poeta Pons Pons.
Jo crec que els nostres tres eixos bàsics són l'amor per la llengua, l'amor per la nostra illa i l'amor per l'art en general. La llengua i el territori, que crec que en els menorquins i menorquines és el que realment ens dona identitat.
Els poemes, encarnats moltes vegades dins les obres, complementen, reforcen i amplien els missatges. Matías Sansaloni és pintor i escultor.
Peces fetes i peces creades a posta per la poesia. Ja es doble anar i venir de qualque manera, saps? Perquè hi ha obres aquí que s'escultura, pintura i poesia dins una mateixa obra. En general té molta obra, però la mà sempre ha dominat damunt el resta dels altres temes.
La comissària ha estat Neus Cintes. Fins a finals d'aquest mes es pot veure l'exposició al Convent de Sant Diego de Alaior i a partir del 7 de novembre a la Sala Sociocultural de Ferreries. Creuen que l'art és allò que fa diferent als humans, una manera d'humanitzar més el món. Aguaita pas,
i avui, dissabte de les Verges, toca menjar bunyols. És una de les festes més antigues de Mallorca. La tradició mana que quan cau el sol els fadrins surtin a cantar en grup serenates a les finestres de les cases. A Alcúdia, un grup de cantadors volta per cases i punts neuràlgics del municipi.
Tot se manté la tradició. Els dinaldors d'aquí bon anem, sempre per tot mos tenen preparat els típics bunyols, mistela i un pot de tot, amb una paraula. Qualque casa que... que inclús molts tenen preparat un pot de sopar perquè ja ho organitzen de tal manera que com que el vespre se fa llarg i tot el dia fent, cantant i això, pues, ja tenim una sèrie de coses organitzades a fi d'anar recuperant forces.